Bé, no cal ser, en fi, un fan o, en fi, un friqui de l'arqueologia o de la prehistòria per assistir avui a partir aquest vespre, ara m'ho explicaran, o sigui, a partir de les 7 de la tarda, a la sala d'actes del Consell, en aquest cas a la presentació dels resultats de la campanya arqueològica del jaciment de Cap de Barberia 2. No cal tenir un interès molt marcat en aquests àmbits perquè, en fi, es parlarà de Formentera, del nostre territori i dels primers pobladors o dels primers pobladors de Castilla, els doctors Pau Sureda i Edgar Camarós, acompanyats de la consellera de Patrimoni, Raquel Guasch, presentaran aquest vespre, com dèiem, els resultats de la novena campanya arqueològica del projecte Arqueobarberia, que s'està duent a terme el jaciment de Cap de Barberia 2. En aquesta darrera campanya s'han combinat les tasques d'excavació i restauració, i la principal fita, ara ens ho explicaran, és que ja s'ha acabat la restauració del poblat, així és que la següent passa serà la museïtzació. Saludem ja els convidats d'avui, per la banda Edgar Camarós, molt bon dia.
Molt bon dia.
Ell està fent feina a la Universitat de Cambridge, que es diu aviat, i en Pau Sureda, molt bon dia.
Hola, bon dia.
En aquest cas a Galícia, no? Però entretant doncs, estan aquí doncs, treballant doncs, a Formentera. Com ho sentiu? Com ho sentiu? Se us sentiu alleugerits? O us sentiu amb depressió postpart? Com va això?
Bé, jo crec que ens sentim orgullosos d'una trajectòria de 10 anys de projecte, que es diuen també ràpid. Han estat 9 campanyes d'excavació, 7 de restauració. Com bé sabeu, hem vingut aquí diverses vegades, hem combinat aquestes feines també amb, no només a Cap de Barberia, sinó que hem prospectat altres jaciments en coves, hem excavat la cova 127, un jaciment importantíssim per la prehistòria de Formentera. Crec que orgull és la paraula que defineix un poc els anys de projecte i la feina feta, que es materialitza molt bé, com has comentat, en haver completat la restauració del jaciment de Cap de Barberia 2. Per tant, la societat de Formentera guanya un bé patrimonial de primer ordre, d'ara endavant, per posar en valor, per museïtzar i per seguir construint prehistòria entre tots.
La foto que acompanya, en aquest cas, les notes de premsa i que acompanya, en aquest cas, la divulgació d'aquesta fita, no? L'excavació ja finalitzada i la restauració, és espectacular. O sigui, aquesta foto de dron des de dalt es veu, doncs, perfectament un poblat, no?
Sí, sí, sí. És una cosa que sempre hem vist a Barberia, que el jaciment guanya, a veure, és sempre espectacular des de baix, però des de dalt guanya moltíssim. Sobretot si agafes una vista així una mica obliqua i enfoques també cap a la mola de fons, al matí quan surt del sol és una vista completament privilegiada i espectacular. I bé, les feines que s'han fet posen més en valor el jaciment en el seu entorn natural, que és un poc el que nosaltres també volem posar de manifest. El jaciment fa gairebé 4.000 anys que hi és, ha de durar com a mínim 4.000 anys més, i les tasques que s'han fet permeten doncs, que les estructures estiguin en bon estat de preservació, s'entenguin de cara al públic més generalista, i a nosaltres ens ha obert moltes oportunitats la restauració, que és una cosa que no es comenta mai, però quan aixeques una pedra per posar-la al seu lloc, tens l'ocasió de veure què hi ha de baix. I això a nosaltres ens ha donat molta informació.
Edgar, en aquest cas, en Pau parlava d'aquesta vista privilegiada, no? amb el sol sortint doncs, de la mola, era la mateixa vista que en aquest cas apreciaven aquells pobladors de fa 4.000 anys. Posem un context històric. Viviu parlar de prehistòria, però estem al llindar, no? de l'inici de la història com el coneixem, com s'ha conegut tradicionalment, i de la prehistòria. És una fase de transició, no?, aquests 4.000 anys enrere.
Efectivament, estem al llindar de la història i estem parlant d'unes comunitats prehistòriques que són de les últimes en la història de la humanitat que no tenen escriptura, són de les últimes que encara tenen coses que la podem vincular encara amb la prehistòria, però que, per exemple, si algú visita el jaciment, notarà que té molta semblança amb jaciments històrics, perquè reconeixerà murs, reconeixerà habitacions, reconeixerà espais, alguns més grans, alguns més petits, i aquesta disposició té relació també amb el que feia aquesta gent. I feia activitats doncs, molt semblants, per exemple, a les que fa els que feien els pagesos doncs, fa potser 100-200 anys. És a dir, hi ha llocs que estan vinculats per la ramaderia, hi ha llocs que estan relacionats amb la metal·lúrgia, i això és una cosa que esperem que a partir de la musealització que es farà l'any vinent la gent pugui passejar per aquest jaciment, entendre-ho, sentir-se un orgullós formenterer que recupera el seu patrimoni i potser també pensar com vivia la gent a la prehistòria.
Des de quan se sap que hi havia aquestes restes, aquest poblat? I tècnicament, expliqueu-nos, quines són aquestes tres fases, excavació, restauració, musealització?
Bé, són les tres fases, perquè són, diguéssim, la tríada teòrica que hauríem de fer tota la gent que ens dediquem a l'arqueologia, però no sempre es fa així. És a dir, nosaltres ens dediquem a fer una excavació, que és la nostra manera d'investigar el passat, però en aquest jaciment s'ha anat més enllà, s'ha restaurat, és a dir, a partir de la investigació que hem fet, s'han restituït les estances com nosaltres interpretem que havien sigut i després les posem en valor. És a dir, que fem que la gent també pugui entendre i d'alguna manera retornar aquesta informació. L'any vinent, per exemple, quan es faci la musealització, traurem les reixes que hi ha al voltant del jaciment. I això també és una cosa molt simbòlica, perquè no només voldrà dir treure les reixes des del punt de vista que la gent pugui accedir al jaciment, sinó que és la idea que nosaltres hem tingut sempre, que és treure les reixes i obrir la nostra investigació a tothom que li interessi. Per tant, és investigar i divulgar i socialitzar aquest coneixement.
I per què es comença a excavallar aquí? És el primer a excavallar aquí, és el primer que diu, ostres, aquí hi ha alguna cosa.
Com tants altres jaciments a l'illa, el primer que va deixar constància per escrit de la presència d'evidències prehistòriques o possibles evidències prehistòriques va ser el naturalista Frank Jackson, als anys 60. Però sí que és veritat que hi ha un cert topònim per allà que parla dels palaus, els palacis, que queden per allí, que ja indica com que, diguem, la població que vivia al voltant dels caps reconeixia que a la zona on s'ubiquen els poblaments prehistòrics hi havia com pedres de potser de grans dimensions. Seria un poc la referència que podia tenir potser la gent de la pagesia del que era aquella zona. El jaciment va perdre gran part d'aquella monumentalitat l'any 71, o l'any 70-71, quan es va construir la carretera del Far. S'hi va ubicar la màquina de fer grava a escassos 300 metres, i nosaltres trobem bona part de les lloses avui en dia doncs, seccionades per cops de massa i de martell. Per tant, de fet, el primer any que vam excavar, o el segon, em sembla que vam tenir algunes visites de la gent de la zona que vivia a les cases del voltant del jaciment, i ens deien que sí, que ells recordaven que de petits, la gent major et parlo, que de petits les pedres tenien una dimensió com les de Cana Costa o més gran, i avui en dia doncs, el que ens queda doncs, és metro i mig, que no està malament, però no són potser els 2 metres o 2,5 metres que podrien fer algunes de les lloses. I això seria, és a dir, per això pensam que la feina de posar un valor era completament necessària, no només pel tema de comprensió del jaciment, sinó perquè el jaciment ja es trobava en una situació perillosa. Hi va haver unes excavacions als anys 80 del Museu d'Eivissa que varen començar a investigar després de Cana Costa, varen excavar Cap de Barberia, i les estructures no s'havien tocat des de llavors. Les sabines havien crescut a dins dels murs, s'havien segurament espedaçat moltes pedres, estaven en un estat certament dolent, molt dolent, per no dir quasi terminal.
Us deies, Edgar, que, clar, a mi m'ha sobtat, no?, que heu fet una feina d'interpretació. Clar, això m'ho sorprèn els que no sabem d'arqueologia, no? O sigui, que és una tasca que va associada a la pròpia professió, no?, a la pròpia investigació. Clar, no teniu cap foto, no hi ha una transmissió oral, no hi ha res, i vosaltres heu de decidir com restituïu les estances, has dit literalment. Clar, o sigui, Explica'ns-ho, això, perquè, clar, el poblat no està intacte. Aleshores, vosaltres l'heu de reconstruir com penseu que era aquí. Quins indicis teniu perquè ara, quan puguem, quan es treguin les reixes i anem a visitar, podem pensar que estem caminant per el més proper a la realitat de fa 4.000 anys.
Exactament, sí. És una realitat perduda, però és una realitat que nosaltres intentem interpretar i reconstruir fins a cert punt. Nosaltres, totes les interpretacions que fem tenen un límit, i el límit es basa en la nostra pròpia investigació. És a dir, nosaltres, quan vosaltres entreu ara en una estança, i nosaltres aquesta estança, diem, és l'estança en la que vivien i feien activitats domèstiques. Això vol dir que nosaltres hem estat, per exemple, excavant una naveta, que són aquestes cases, durant, potser, 5 anys, i hem trobat restes d'animals que ens demostren que s'hi menjava, allà dintre, restes d'animals que han estat cuinats, hem trobat estructures de combustió, és a dir, com si fossin cuines, hem trobat espais d'emmagatzematge, i això a nosaltres ens permet, a partir d'una recerca multidisciplinar, és a dir, que hi ha un especialista en restes animals, hi ha un especialista en restes d'estructures de combustió en època prehistòrica, que ens permet anar reconstruint peça a peça el puzzle fins que ens permet dir en aquí vivien. I això amb la mateixa estança que es dediquen a la metal·lúrgia, que es dediquen a guardar els animals o diferents activitats. El que passa que el puzzle mai serà complet. És a dir, quan una persona arriba, veu el jaciment, veu que efectivament el temps l'ha degradat, i nosaltres amb la nostra investigació el que hem intentat és reconstruir tot allò que el temps ha perdut a través de la nostra investigació arqueològica. Sí que és veritat que hi ha un límit que no ens permet, per exemple, dir quantes persones hi vivien allà dintre.
És una pregunta ara.
Clar, quin és el nom d'aquelles persones? Quin idioma parlava aquella gent?
Però, tot això entenc que és més difícil, però persones, clar, no és massa gros el que es veu tampoc.
No és massa gros, però...
Són 1.500 metres quadrats, no està malament, eh?
1.500 metres quadrats, podríem viure una trentena de persones, potser...
Els càlculs van per aquí. Nosaltres la lògica que fem, la fem per, com deia l'Edgar, a partir dels tipus d'estances que tenim. Hi ha unes estances que són les de tipus naviforme, que són les que eren les cases, perquè tenen llars de foc, perquè tenen espais d'emmagatzematge. Per tant, cada una d'aquestes cases nosaltres l'associem a un grup familiar, però familiar en termes extensos, segurament. No hem de pensar en la família tradicional actual. Per tant, això són entre 5, 7, potser 10 persones per cadascuna d'aquestes estances. Si en tenim 3, doncs podem pensar un màxim de fins a 30 persones, potser. Llavors hi ha altres indicatius, doncs l'estudi de les ceràmiques a vegades et parla del tipus de cuina que feien i com era consumida. Per exemple, si trobem molts de bols, el bol és un recipient de consum individual. No així les olles, no així les grans cassoles, no així els grans tonells d'emmagatzematge. Per tant, si a cada naviforme hi trobem una mitjana d'entre 4 i 7 bols, vol dir que potser la població anava per aquí, de cada naviforme. Una mica els càlculs, i com deia l'Edgar també molt bé, totes les interpretacions que nosaltres afegim a l'hora d'interpretar i d'explicar el jaciment i de musealitzar-lo i transmetre el coneixement, es basen en algun element empíric, en alguna cosa que nosaltres hem investigat i sobre la qual tenim una hipòtesi, i això es transmet després en coneixement històric.
Hi ha un bon exemple d'això, i és que, per exemple, en algunes de les olles hem fet anàlisis de lípids i sabem que allà es va cuinar, per exemple, animals, és a dir, hi va haver greix animal, sobretot d'ovella i de porc, i després també tenim resina de pi. Però no podem saber la recepta, és a dir, la recepta del que es va cuinar allà dintre no sabem quina és, podem dir els ingredients, però no la recepta. I doncs això passa en distintes parts del jaciment, i nosaltres oferim fins on científicament podem afirmar
que va ser així. Una salsa nodal megalítica, no?
Podria ser.
Escolta, parlàveu d'activitats domèstiques i ara parlàvem dels animals. Clar, com hem d'imaginar el dia a dia d'aquests pobladors? Bàsicament sortien a buscar menjar, el cuinaven i anaven a dormir.
I cultivaven també.
I cultivaven ja, ja tenia aquest mig peu al, o un peu i mig al neolític, no? O sigui...
el neolític ja hauria passat, és a dir, que les pràctiques agrícoles estaven més que dominades. El que passa que Formentera té particularitats. És a dir, aquí, per exemple, veiem que cultivaven mill. I cultivaven mill perquè es tracta d'una illa molt àrida i aquesta gent sabia, per exemple, que un altre tipus de cereal doncs, no aniria bé. Doncs cultivaven mill. Es dedicaven moltes hores a les pràctiques agrícoles, a les pràctiques ramaderes. I, curiosament, els recursos del mar hem vist que poc els aprofitaven. I és curiós, perquè, per exemple, quan veiem les restes humanes, veiem que genen, que viuen en el llindar de la desnutrició, però es tracta d'un ambient molt complicat aquí a Formentera, a la prehistòria. En canvi, els recursos del mar no els utilitzaven i els tenien escassos quan estava a 50 metres, 60.
Sí, bé, i també hem de pensar que potser el temps també el dedicarien a altres coses, no seria només treballar. També tenim evidències de contactes amb l'exterior, per exemple. Allà hem trobat peces de metall, i aquí a Formentera, tant com a Formentera com a Eivissa, no hi ha mines ni de coure ni d'estany, per tant, necessàriament, aquests elements venen de fora de l'illa. Si els anaven a buscar ells o si eren els altres que venien, això és impossible de saber, però sabem que, com a mínim, doncs, també hi havia contactes amb la resta de les Balears i amb la península.
Com solucionaven la qüestió de l'aigua?
És un altre dels temes que no tenim del tot resolt. El que sabem, per paral·lels també etnogràfics propers, és que s'han anat a buscar aigua a les coves fins fa gairebé 100 anys. Hi ha molts de topònims a Formentera relacionats amb aigua. Hi ha, per exemple, a Barberia hi ha la cova de l'aigua, a prop d'on està la Cala Segona, una mica més tirant cap al cap, allà a la cova de l'aigua. I per la nostra experiència visitant coves també de la Mola, n'hi ha moltes que tenen, o n'hi ha algunes, que tenen construccions que semblen que són dedicades a recollir l'aigua. Hi ha una mena de cubetes, per exemple n'hi ha una cova d'esfum, i no sé si n'hi ha una altra cova de mamelles, que el que fan és picar un petit recipient a la roca, allà on veuen que hi ha un degoteig constant o més o menys constant d'aigua. I podrien anar periòdicament a buscar i a omplir els ribells o el que fos.
La cova d'esfum, la cova de ses mamelles, que has esmentat, no tenen accés fàcil, però s'hi pot anar, no? La gent hi va. Com ho veieu, això? Com ho veieu que no hi hagi, doncs, en fi, un cert control? Perquè no és allò les Rambles, però la gent hi va. La gent hi va d'excursió, de vegades, si es coneix la zona... I clar, ja hi ha tot d'elements. Valtros, clar, no podem imaginar com ho veieu valtros, perquè deveu estar detectant constantment possibles estructures o construccions o elements arqueològics, però la gent hi va doncs, perquè li farà entrar en una cova i les vistes i tal. Què demanaríeu a les autoritats?
Nosaltres, a veure, és complicat perquè nosaltres entenem que hi ha una curiositat, entenem que tot això és patrimoni de tothom, però sí que és veritat que s'ha de conservar. Nosaltres, el nostre concepte és treure reixes, que la gent accedeixi a aquest bé patrimonial, però fent una tasca de conscienciar a la gent que la destrucció d'aquest patrimoni és la destrucció de la seva pròpia història. I, per tant, gaudim tots d'aquest patrimoni, però sense destruir-lo, conservar-lo. I pensem que quan més educació hi hagi en aquest sentit, el fet que hi hagi un accés a aquests béns patrimonials farà que, en el fons, pensem que doncs, futures generacions disfrutin d'ell sense destruir-lo. Llavors, és una tasca de temps, però sí que pensem que la línia és més cap a obrir que cap a tancar. Perquè l'obrir també permet que la gent doncs, el conegui, i el disfruti i el respecti. Pensem que és una línia de treball interessant.
Molt bé. Escolteu, entenc que totes les conclusions n'hi han publicades, alguna revista científica del RAM. Quina especialitat, per què és prou relevant, per què és destacable? No sé, per què un estudiós, un arqueòleg, un acadèmic, què sé, de la universitat, no sé, de Houston, dirà, ostres, mira que és la Formentera que hem trobat.
Doncs hi ha moltes línies que són d'interès per l'arqueologia i per la ciència arqueològica des del punt de vista de la feina que es fa aquí a Formentera. Una d'elles potser és com es comportaven les societats humanes en ambients reduïts o en ambients insulars. Hi ha, per exemple, molta tradició d'arqueologia en illes i el cas de Formentera és una illa doncs, de dimensions petites, amb una certa escassesa perquè fa els recursos que eren més importants a la prehistòria, ho hem dit fa un moment, no hi ha metall, no hi ha sílex, per tant aquest tipus de materials eren suplerts amb altres que es disposaven, dels que sí disposaven aquí a l'illa. Per exemple, hem vist que al jaciment de Cata Barberia 2 hem trobat evidències de talla lítica sobre calcària, que és un material que és una porqueria per tallar. Però aquesta gent no tenia altres materials, per tant, de manera expeditiva, agafaven calcària de gra fi, la que semblava que era més òptima per aquestes finalitats, i hi feien eines. Doncs això són elements que et permeten a la gent que estudia societats d'altres bandes veure com pues, societats contemporànies resolien problemes similars en base al que disposaven el seu medi ambient. Però hi ha molts exemples. Aquí el nostre projecte hem incorporat també línies de treball molt específiques perquè fa a les restes humanes. S'han fet estudis d'ADN, s'han fet estudis de dieta, s'han fet estudis de patologies que són també molt, molt vinculades al que era la vida aquí a Formentera i que permeten doncs, comparar-la amb la feina que s'està fent a altres indrets.
Molt bé. Ja per acabar... Edgar Pau, aquest vespre dieu que no serà interactiva l'exposició, però sí que portareu objectes que la gent podrà doncs, observar el que heu trobat, etc. Us ho expliqueu molt bé, per tant, entenc doncs, que la gent encantadíssima doncs, que els expliqueu un conte d'alguna manera, no? Què hi portareu allà? Com amenitzareu amb objectes, amb imatges, aquesta xerrada?
Qualsevol persona que hagi vingut a les nostres presentacions finals sap que nosaltres sempre portem materials arqueològics que han sortit en les campanyes d'aquell mateix any. Òbviament no es poden tocar, però sí que les podran veure perfectament i en aquest cas portarem un esquelet que hem trobat en una cova. Portarem també restes que han sortit a Cap de Barberia, imatges de dron que permetrà doncs, fer-se una idea de com està la restauració d'aquest jaciment i, en definitiva, doncs, sempre portem restes per apropar una mica aquest patrimoni a la gent de Formentera i pugui veure doncs, allò que és seu.
I ara què? Els dos? Quan queda de feina aquí a Formentera?
Queden molts anys de feina, la veritat.
Molts, eh?
Segurament. Nosaltres... De fet, aquests 10 anys hem acumulat informació per estar publicant durant potser 5 anys més, sense fer altra excavació. I encara estem excavant. Vull dir que les línies d'investigació, a vegades que un comença, em porten a línies noves. I és un poc en la fase que estem. Per exemple, vàrem acabar d'excavar la cova 127 l'any passat. Doncs ara queda fer tot l'estudi integral de la cova, s'han d'ampliar algunes de les analítiques que s'havien fet, per exemple s'havia fet ADN però en volem fer d'altres mostres i s'ha d'acabar de publicar tot aquest material. Per tant, la investigació, com sempre hem explicat, no són les 2 setmanes o les 3 setmanes a l'any que venim aquí, sinó que dura al llarg de l'any. I aquí mateix a Formentera, de fa 10 anys que hi treballem, tenim informació de molts jaciments i les línies de feina que s'han començat segurament portaran cua i portaran encara molts anys de recerca.
Quanta gent heu treballat aquí?
En total o aquesta campanya? Perquè aquesta campanya, per exemple, han estat unes 20 persones, però en total...
En total, entre voluntaris, gent de l'equip d'investigació i nosaltres mateixos, més de 120-130 persones.
I el que és preciós ara és veure que gent que va venir fa 10 anys com a estudiant, com a voluntari, doncs avui en dia són alguns professors en alguna universitat i aleshores et veus en algun congrés i et recorden aquella campanya Formentera i veus que bueno, Formentera també està en la base de la seva formació i que és un jaciment que coneixen, que integren en els seus programes docents i que, per tant, doncs, la feina que hem fet aquí després de 10 anys doncs, està en aquest circuit de coneixement.
Moltíssimes gràcies, doctors Pau Sureda, doctors Edgar Camarós. Aquesta tarda, a partir de les 7, a la sala d'actes del Consell, no us perdeu aquesta presentació dels resultats de la campanya arqueològica del jaciment de Cap de Barberia 2. Gràcies, molt bon dia.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.